Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quan va morir Avicii, ara fa 3 anys, vaig llegir un article en una revista digital que es deia Young Vibes, que em va deixar molt tocat. La web va desaparèixer i, per tant, no el puc recuperar literalment, però deia si fa no fa el següent. La música d'Avicii, i concretament el seu drop, és a dir, el moment de la cançó en què després d'anar pujant d'intensitat la instrumentació de sobte s'atura per esclatar amb tota la força rítmica, doncs bé, aquest instant tan característic del tema d'Avicii representaria per l'autor l'eufòria dels anys posteriors a la crisi econòmica del 2008, quan no es volia assumir i ningú volia assumir la realitat i es vivia en una mena de drop infinit. Una mica com el Correcamins i el Coyot, que corrien més enllà del penya-segat i només quan miraven al fons del precipici queien avall. L'únic fragment que he pogut rescatar de l'article exemplifica el que dic. Eren unos años de la negación más absoluta, frenética, febril y apasionada de la década. No había Me Too, sino Project X. No había campañas de concienciación, sino colores flúor y desmayos en colinas de festival. Els resultats de l'estudi sobre els festivals Vida, Canet Rock i Cruïlla m'han fet pensar en això. Portàvem tants mesos de contenció, de toc de queda, que aquests tres esdeveniments apareixien com un far immens al final del túnel. Sant Joan va ser un altre cop el tret de sortida precipitat a una desescalada exprés que molts van interpretar com la festa de final de pandèmia. I la cosa es va anar complicant i la cinquena onada va emergir amb una força insospitada, però el drop estava sonant fortíssim i ningú estava disposat a renunciar a la promesa d'un estiu com els d'abans. I tampoc ningú es va atrevir a encendre els llums. Els festivals havien fet un esforç de logística ingent, es trobaven en una situació més que delicada i Salut no va voler prémer el botó vermell. Després van venir les cues amb els testos, en alguns dels casos, les mascaretes abaixades, com era evident que passaria i com ningú no podia esperar que no passés malgrat els esforços de l'organització, i també la falsa sensació de seguretat dels antígens, tot amanit amb la reconsagrada variant Delta, que aleshores encara no érem conscients de com ens amargaria la vida. El conseller Argimon reconeixeria al cap d'uns dies que havia estat un error permetre que es fessin. La percepció de la gent es va dividir entre els escandalitzats, que van tornar amb gust del seu retir forçat per les vacunes, els desconcertats, per què no s'havia aturat tot allò, i els que hi van anar, que si no es van contagiar, van assaborir unes hores el que tant havien enyorat. Continuar buscant culpables i maleint-se pel que va passar serveix de poc. No queda clar que els festivals juguessin un paper rellevant en l'expansió del virus en un moment que la RT estava disparadíssima. De fet, alguns com el Cruïlla sostenen que van contribuir a frenar contagis amb la detecció dels testos d'antígens, però sembla evident que utilitzar-los en aquell context no va ser una bona idea. Sigui com sigui, ara toca pensar en com hauran de ser els festivals del futur. I quan dic futur vull dir de la pròxima primavera, perquè em nego a pensar que haurem de viure els concerts permanentment asseguts. Algun dia aquesta pandèmia s'acabarà i tornarà a esclatar un drop infinit. Algun dia. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 5 d'agost del 2021.
I després de les tempestes d'ahir, a partir d'avui torna el temps tranquil. Farà més sol i més calor a tot el país, però encara quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, ara al matí i a la tarda al Pirineu.
I des del Servei Català de Trànsit us confirmem que la situació és molt tranquil·la a aquesta hora. La xarxa viària es nota que estem en ple mes d'agost, hi ha molt poc volum de trànsit. Ara mateix no tenim constància de cap gran incidència en aquesta xarxa viària catalana.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La Lliga de Futbol començarà amb, com a màxim, un 40% de públic als estadis. Així ho van acordar ahir a la tarda el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes a la reunió del Consell Interterritorial. A més, el públic haurà d'anar sempre amb mascareta i es demana que preferiblement siguin abonats dels clubs i aficionats locals per evitar la mobilitat. La mesura entrarà en vigor divendres 13 d'agost, d'aquí poc més d'una setmana, coincidint amb el dia que arrenca la primera divisió masculina de futbol i es tornarà a revisar al cap de 3 setmanes. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, creu que és una bona notícia, tot i que demana que es compleixin les mesures de seguretat.
El uso obligatorio de la mascarilla, el no permitir el uso comidas o bebidas dentro de estos recintos deportivos para garantizar la seguridad, agua sí, pero no comida, y también no se va a permitir fumar ni tampoco derivados del tabaco en otros como cigarrillos eléctricos en estos eventos deportivos.
Tot i que l'acord permeti fins a un 40% d'aforament als estadis a l'aire lliure, el Departament de Salut avisa que aquest és el màxim i que la decisió final sobre quin serà l'aforament, per exemple, al Camp Nou o a l'RCD Stadium, serà de la Generalitat. En aquest sentit, recordem que la setmana passada es van endurir les mesures i que ara mateix només es permeten 3.000 persones en esdeveniments massius a l'aire lliure. Tot i que Salut va votar a favor de l'acord, sí que va demanar que es tractés només d'una recomanació i que en qualsevol cas es posés un topall màxim de 30.000 persones. Doncs bé, en cas que la Generalitat optés per aquest 40% d'aforament, que recordem encara s'ha de decidir, al Camp Nou hi podrien anar 40.000 aficionats, mentre que a l'RCD Stadium en serien 16.000. Pel que fa als recintes tancats, com el cas de la Lliga ACB de bàsquet, el Consell Interterritorial va acordar que es pogués ocupar un 30% de l'aforament. Totes aquestes mesures també seran vigents per la Lliga Femenina de Futbol, la Lliga Catalana o la Supercopa. Ara bé, recordem que a finals d'agost el Ministeri de Sanitat i les comunitats tornaran a revisar aquests aforaments al 40% segons com evolucioni la pandèmia. Per tant, les competicions que comencin al setembre podrien fer-ho ja amb mesures diferents. I l'acord per retornar públic als estadis esportius arriba justament el mateix dia que a Catalunya s'han fet públics els resultats dels últims grans esdeveniments multitudinaris que es van fer el mes de juliol. Els festivals de música, Vida, Canet Rock i Cruïlla, que es van fer sense distància de seguretat. Segons l'informe que va presentar ahir Salut, dels tres festivals n'han sortit 2.300 positius. És gairebé el doble del que preveia el departament. Això vol dir que un 4,6% de les 98.000 persones que van anar a algun dels concerts es va contagiar. Ara bé, els festivals es defensen que no van accentuar l'augment dels contagis a principis de juliol. Atribueixen les males xifres a la coincidència amb la variant Delta i asseguren que van treballar amb la Generalitat i el Procicat per elaborar uns protocols a partir dels resultats de les proves pilot que s'havien fet a la Sala Apolo i al Palau Sant Jordi. Unes mesures que, diuen, es van seguir rigorosament. Marta Vilageliu.
El balanç de Salut no només els va arribar per sorpresa mitja hora abans de fer-se públic, sinó que tampoc els va acabar de convèncer. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, creu que s'ha presentat una informació parcial. Són declaracions a RAC1.
No em crec les dades, crec que són molt poc rigoroses i que no ens les podem prendre molt seriosament. El Cruïlla ha passat una base de dades de Salut de més de 40.000 persones i en les dades que ha presentat Salut diu que sobre aquestes s'han analitzat 24.000.
Herreruela, de fet, considera que amb els cribratges es van prevenir més contagis i es va evitar la propagació. Per la seva banda, en una entrevista al Versió, la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, va desmentir que deixessin entrar ningú que donés positiu.
Que potser el test antigen no va detectar positius. El que jo puc dir a Canet Rock, i em consta que els altres festivals van fer el mateix, és que es va fer un test antigen a tothom i allà només va entrar la gent que tenia un test antigen negatiu.
I des del Vida, Dani Poveda pensa que hauria estat més àgil que els antígens s'haguessin fet en farmàcies i no pas a l'entrada del recinte del festival.
Una de les accions que nosaltres parlàvem amb la Generalitat és que es poguessin fer aquests testos a les farmàcies i doncs aquestes maneres de funcionar doncs agilitzessin no només els festivals sinó qualsevol acció cultural o qualsevol acció de qualsevol sector, no?
Tots tres coincideixen que la variant Delta va impactar directament en els resultats de l'estudi.
Doncs bé, Salut també admet que la variant Delta va ser un dels condicionants de la transmissió que hi va haver als festivals, però fa una valoració força més negativa dels resultats. De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, diu que si la situació sanitària no millora, no es faran més festivals a peu dret. Alba Mor.
Cabezas no considera que els concerts siguin esdeveniments supertransmissors, però reconeix que els festivals van contribuir en la transmissió del Covid entre els assistents i també en la cinquena onada de la pandèmia. D'aquesta manera, creu que part del públic es va contagiar perquè les persones no estaven assegudes, no respectaven la distància de seguretat i perquè en alguns casos anaven sense mascareta.
Esdeveniments han de ser ja sempre en públic assegut i assegurant el compliment de mesures que ja no havien demanat en aquests festivals, però bueno, tornant a insistir i en una limitació horària clara per aquest efecte fatiga que diem, per aquest efecte de relaxament que pot passar quan tu ja portes 6, 7, 8 hores en un determinat esdeveniment.
L'estudi va comparar els 50.000 assistents dels festivals amb un altre grup de 50.000 persones que no van anar-hi. Del grup d'assistents al concert van donar positiu 2.300 persones, 1.000 més en comparació amb les que no hi havien anat.
I qui ha sortit en defensa dels festivals és el metge especialista de malalties infeccioses Oriol Mitjà, que recordem forma part de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que donava suport logístic a l'hora de fer els cribratges dels tres festivals. En un fil a Twitter, Mitjà considera que l'estudi de salut té una feblesa gran i és que no es té en compte que els assistents als concerts segur que tenen més predisposició a assistir a esdeveniments de risc que no pas la resta de població. Recorda que la detecció precoç de 500 positius a través del test d'antígens va prevenir unes 2.000 infeccions fora del festival. Per tot plegat, tot i no admetre que els que no són innocus, considera que el nombre absolut de casos va ser tan petit que és acceptable fer-los des del punt de vista del control de la infecció si la situació epidemiològica és bona. I parlant de testos d'antígens, el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya fa una crida a fer-se les proves que es venen des de fa unes setmanes a les farmàcies al mateix establiment. Asseguren, en declaracions a RAC1, que és molt més efectiu que endur-se'ls a casa i que d'aquesta manera es garanteix que es farà una traçabilitat correcta en cas de positiu. Des que s'ha legalitzat la venda de les proves d'automostra i més enllà dels 262.000 testos que s'han venut per fer-se al domicili, les farmàcies catalanes han fet uns 30.000 testos amb una positivitat més alta de l'esperada. Jordi Bracons.
Gairebé mig miler dels testos d'antígens fets a les farmàcies catalanes han donat positiu, això tot i que qui va fer-se'ls són persones que, explica el Col·legi de Farmacèutics, no presenten símptomes ni són contactes estrets de contagiats. Acostumen a ser usuaris que abans de marxar a algun lloc o reunir-se amb grups de no convivents volen assegurar-se que no són portadors del Covid-19. El president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, diu a RAC1 que per garantir l'efectivitat del test i frenar qualsevol possible transmissió inesperada, el millor és fer-se-la al mateix establiment.
En el moment que es fa una supervisió es té la garantia de que el test s'ha fet correctament, sobretot la interpretació i el registre. I és important quan un té un positiu que comenci totes les accions d'autoaïllament a banda de notificar els contactes estrets perquè es pugui fer seguiment. I sobretot és que aquells casos negatius continuïn fent totes les mesures de prevenció que s'han de fer.
El col·legi també demana als que surten negatiu que no es prenguin el resultat com una barra lliure per passar-se pel clatell les mesures de prevenció sanitàries individuals.
I en aquest context, el Departament de Salut urgeix a les dones embarassades a vacunar-se. Només una de cada 10 té la pauta de vacunació completa. Això tot i que tenen fins a 23 vegades més risc de tenir un Covid greu i d'acabar ingressades a l'hospital. De fet, des del gener, una cinquantena d'embarassades han acabat a l'UCI. Des de Salut avisen que ara mateix la vacunació d'aquest col·lectiu és una prioritat perquè n'hi ha 16.000 que no estan immunitzades. Alba.
Des del mes de gener, mig miler d'embarassades han ingressat a l'hospital, 52 d'elles a l'UCI. Salut remarca que una embarassada pot vacunar-se en qualsevol moment de la gestació. Això sí, ho hauria de fer abans del tercer trimestre. En tot cas, la responsable de la CIR Catalunya, Cristina Martínez, ha explicat que vacunar-se redueix fins a 4 vegades la possibilitat de contraure el virus i que, a més, aporta immunitat al nadó.
La vacuna és immunogènica i, per tant, hi ha una transmissió d'anticossos al fetus, el que serà el futur nadó o criatura. Per tant, això és un element també molt important de protecció a la criatura.
A Catalunya, prop del 12% d'embarassades tenen la pauta completa i un 20% la primera dosi de la vacuna. Els sanitaris vacunen les embarassades amb Pfizer o Moderna.
Mentrestant, més de 50.000 joves d'entre 12 i 15 anys han demanat cita per vacunar-se. És un 17% dels adolescents que estan cridats a la campanya. La Generalitat reconeix que si s'ha obert ara la vacunació per aquesta franja d'edat és perquè hi ha més dosis disponibles que cites agafades. Els que es vacunin ara arribaran ja immunitzats a l'inici de curs. Alguns d'ells ja ho van fer ahir. Per exemple, el Nolasc, el Francisco, que és el pare d'un dels nois, i la Paula expliquen a RAC1 que la vacunació va ser ràpida i que els dona seguretat de cara a la tornada a l'institut.
Jo pensava que aquest estiu pues, la cosa estaria més millor, el Covid, però han pitjorat molt i espero que amb la vacunació millori tot això.
Tenir els mínims problemes possibles, sobretot no per nosaltres mateixos, sinó per l'altra gent que ho necessita.
Pues fa molt menys mal del que creia. Bé, tot bé.
Sigui com sigui, de moment el Departament d'Educació descarta canviar els protocols a les escoles. El conseller Josep González Cambray n'ha parlat a la CNN.
No variem els nostres plans, seguim aplicant els mateixos protocols que hem enviat als centres i a mesura que vagin avançant les setmanes, en funció de la situació de la pandèmia, epidemiològica de la pandèmia, en funció del calendari de vacunació, doncs anirem prenent decisions si s'escauen. De moment no estan previstes.
Educació, però, confia que els alumnes puguin anar sense mascareta al pati, tot i que encara l'hagin de portar a l'aula. Els contagis en els col·lectius dels joves adolescents no són els únics que preocupen. En declaracions al Món RAC1, el cap del Servei de Malalties Infeccioses i Immunologia Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, Pere Soler, demana mentrestant que les persones d'entre 16 i 34 anys es vacunin. A hores d'ara, més de la meitat dels d'aquesta franja encara no han rebut cap dosi.
Jo entenc que estem de vacances o el que pugui ser. És que almenys aquest grup d'edat té un paper molt més important en la epidèmia. Primer, que són adults i, per tant, la seva responsabilitat és major que la d'un nano, eh? A l'hora de generar els percentatges que puguin ser necessaris. I segona, que tenen més risc d'afectació greu i el seu paper en la transmissió, tant des d'un punt de vista biològic com conductual a nivell social, és molt més important i així s'ha vist amb aquesta cinquena onada.
Sobre els efectes de la vacunació en menors de 12 anys, Soler explica que hi ha diversos estudis en marxa, però que encara no hi ha resultats. I la secretària de Salut, Carmen Cabezas, remarca que la vacunació contra el coronavirus ha evitat més de 64.000 contagis. Cabezas també assegura que ens hem estalviat més de 3.000 ingressos a planta i gairebé un miler de pacients a les UCIs. A més, remarca que les morts s'han reduït fins a 10 vegades.
2.923 morts evitades. Abans hem parlat de 28 morts entre ahir i avui, entre abans d'ahir i ahir, i aquí estaríem parlant de 213, el que les deia, quasi 8-9 vegades més. Importantíssim, per tant, aquest missatge té tot el que s'aconsegueix en la vacunació.
Tot això mentre els indicadors de contagis per coronavirus continuen a la baixa. Per cert, ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, deia que l'Agència Espanyola de Medicaments ha demanat al CSIC que aclareixi alguns aspectes concrets de l'assaig clínic de la vacuna espanyola contra el Covid-19. Darias va assegurar, però, que això és un procediment habitual i que no cal alarmar-se.
Es bastante rutinario que en cualquier ensayo se soliciten este tipo de aclaraciones para que cualquier medicamento, sea en investigación o sea en autorización, se garantice la seguridad, como está en este caso por la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, el estado actual es que se ha solicitado aclaraciones respecto a una serie de cuestiones que se ha planteado la agencia en relación a este proyecto, a esta vacuna.
I més enllà de tot això, l'Organització Mundial de la Salut ha demanat als països rics que no posin terceres dosis de la vacuna mentre els estats menys desenvolupats continuïn sense poder immunitzar la seva població. Una moratòria que demana que s'allargui fins a finals de setembre. Montse Martí.
El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, creu que encara hi ha massa països per desenvolupar, poc desenvolupats, que no poden accedir a les vacunes perquè ara els més rics comencin a administrar dosis de reforç. Adhanom critica que estats com Alemanya, Israel, el Regne Unit o fins i tot Espanya plantegin aquesta mesura.
Aquestes poblacions necessiten vacunes de manera urgent, sobretot els treballadors sanitaris, tota la seva població i els grups vulnerables. I tot i això, mentre centenars de milions de persones encara esperen la primera dosi, alguns països rics estan començant a incrementar-ne encara més.
Més del 80% de les vacunes administrades a tot el planeta s'han posat en països d'ingressos mitjans i alts. Tot i això, els vacunats d'aquests països no arriben ni a la meitat de la població mundial. Per cert, que l'OMS també critica que les farmacèutiques Pfizer i Moderna, que són les úniques que subministraran dosis durant els propers mesos a la Unió Europea, encareixin el preu de la vacuna per pur interès empresarial.
Doncs bé, des de Sanitat ja avisen que les d'aquest any no seran les últimes vacunes que s'administraran i que ens haurem de vacunar molts més cops. Ho donava per fet ahir a la Sexta la ministra de Ciència, Diana Morán.
Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces, no sé si con estas vacunas o con nuevas que salgan. No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del el año que viene, el año siguiente. Yo entiendo que el COVID-19 no nos va a abandonar.
A tot això, la Comissió Europea ha aprovat la compra de fins a 200 milions de dosis de la vacuna Novavax, un cop l'hagi revisat i aprovat l'Agència Europea de Medicaments. El contracte preveu que els estats membres de la Unió Europea puguin comprar fins a 100 milions de dosis aquest any i el que ve, amb la possibilitat de comprar-ne 100 milions més fins al 2023. I a tot això, continuem pendents que el Tribunal Superior de Justícia doni el vistiplau a la pròrroga del toc de queda que va demanar la Generalitat a 176 municipis. Si el Tribunal hi dona l'okay, la pròrroga que podria entrar en vigor avui mateix. L'allargament del toc de queda arribarà en un moment en què Salut calcula que ja haurien arribat al pic de les UCIs. De fet, ara fa 10 dies, Argimon apuntava que d'aquí a 10 dies, és a dir, avui, arribaríem al pic d'ingressos de malalts crítics. I fa una setmana, el conseller de Salut es augurava que a dia d'avui ja estaríem al punt més àlgid de la cinquena onada pel que fa als malalts, i feia aquest pronòstic.
Molt probablement el dia 3-4 d'agost ens puguem trobar en aquest pic i ens puguem trobar amb 700 persones ingressades en les unitats de cures intensives.
Doncs bé, a hores d'ara hi ha 581 ingressats a les UCIs. Són força menys dels que pronosticava Argimon. Salut confia que no es compleixin les pitjors previsions d'ocupació. Avui preguntarem als responsables d'alguns dels hospitals com estan i com estan aguantant aquesta cinquena onada. Tot plegat quan els casals i les colònies d'estiu han superat, aquest sí, definitivament, el segon estiu de pandèmia. Tot i l'arribada de la variant Delta, els casos de contagi en les activitats de lleure han estat anecdòtics. Segons ha pogut saber RAC1, el Departament de Drets Socials ha detectat 1.700 positius. Per tant, s'haurien contagiat menys de l'1% dels nens que han assistit als diferents casals d'estiu. Diana Silva.
Concretament, només s'han contagiat un 0,8% dels més de 200.000 joves i monitors que han participat en activitats de lleure a tot Catalunya. La responsable de la campanya de casals de la Fundació Pere Tarrés, Aina Espona, i el portaveu de Fundesplai, Josep Maria Valls, expliquen a RAC1 que la clau ha estat l'adaptació dels protocols.
En el primer moment, doncs, volíem de manera més que preocupada, ocupada, no? Els nostres monitors tenen molt integrats els protocols.
Ha sorprès a tothom, doncs, aquesta variant Delta que ha fet disparar els contagis. La sort és que s'ha sabut reaccionar i hem ampliat aquests protocols.
En declaracions a RAC1, el president del Col·legi de Farmacèutics, Jordi Casas, remarca la importància que han tingut els cribatges per evitar una explosió de contagis.
Ha permès que aproximadament uns 300 nens i participants i treballadors no anessin als casals, amb la qual segurament s'ha evitat que s'haguessin de posar en quarantena molts grups.
Les entitats de lleure també expliquen que, tot i la pandèmia, les famílies han optat per fer més vacances a cases de colònies. En el cas de la Fundació Pere Tarrés, les reserves han crescut un 40% respecte al 2019.
I fora de Catalunya, el Consell d'Eivissa nega que estigui contractant turistes estrangers perquè s'infiltrin en festes il·legals per avisar la policia. La institució assegura que el que han fet és contractar una empresa privada amb detectius qualificats per donar un cop de mà als ajuntaments, que no tenen capacitat per controlar totes les festes il·legals, sobretot per la manca d'efectius a la policia. Ho va matisar el versió estiu de RAC1 el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan.
La voluntat d'aquest equip de govern i dels consells insulars és, tot i que no tenim competències ni en Covid ni en matèria d'activitats, ajudar les institucions que sí ho tenen a prevenir i, si no, a combatre aquestes festes. Són detectius, són empreses professionals, detectius que tenen la seva llicència en regla, i que tenen la seva autorització. No és un càsting d'estrangers.
Juan recorda que l'Ajuntament pot posar una sanció de com a mínim 10.000 euros per organitzar una festa sense llicència. A més, el govern balear també pot sancionar l'organitzador amb una multa mínima de 60.000 euros. I pel que fa a la resta del món, finalment els catalans que vagin al Regne Unit no hauran de fer quarantena. El govern britànic ha decidit no posar l'estat espanyol a la llista vermella de països de risc. Es quedarà a la llista taronja. Només caldrà presentar una prova negativa. Això sí, el confinament continua sent obligatori per la gent que no estigui vacunada. Londres també treu de la llista vermella França. A partir de diumenge, els turistes francesos tampoc hauran de fer quarantena. Per la seva banda, els Estats Units també demanaran als viatgers que tinguin la pauta completa de vacunació. El govern de Joe Biden obre així la porta al turisme internacional, però sempre que sigui de manera segura. La Casa Blanca manté de moment les restriccions, però ja treballa per implantar aquesta vacunació obligatòria als turistes. I a tot això, Barack Obama no celebrarà finalment la festa multitudinària del seu aniversari. L'expresident, justament ahir feia 60 anys, hi havia anunciat que suspèn la festa i que dissabte ho celebrarà en petit comitè amb la seva família i amics íntims. Obama diu que ha pres la decisió tenint en compte la nova expansió de la variant Delta durant l'última setmana. Recordem que a la festa hi havien d'anar mig miler de convidats, com ara Steven Spielberg, George Clooney o Oprah Winfrey, i havia de tocar en directe Pearl Jam. El grup de música The Offspring, per cert, ha apartat de la gira el seu bateria, Pete Parada, perquè no s'ha vacunat. Parada diu que no ho ha fet per prescripció mèdica, perquè té un trastorn autoimmune poc comú que es pot desencadenar si supera o es vacuna. El grup encara no n'ha fet cap comentari, tot i que comença la gira pels Estats Units aquest diumenge. Encara no se sap si el bateria es tornarà a incorporar d'aquí uns mesos o si no tornarà a tocar mai més amb ells. I qui tampoc es vol relacionar amb persones no vacunades és l'actriu Jennifer Aniston. En una entrevista a la revista InStyle explica que ha tallat la relació amb els seus amics que no s'hagin vacunat. Diu que és lamentable i una gran llàstima i ella ja té la pauta de vacunació completa des del mes de maig. Mentrestant, a Israel fa un altre pas enrere en les mesures contra la pandèmia. L'augment de contagis ha portat el govern a anunciar noves restriccions com la mascareta obligatòria en trobades a l'exterior de més de 100 persones. El primer ministre israelià, Naftali Bennett, ha avisat que si la gent no evita les multituds i es vacuna, podria recórrer a un nou confinament. Recordem que Israel va fer una de les campanyes de vacunació més ràpides del món i va aixecar gairebé totes les mesures abans de l'estiu, però la variant Delta ha tornat a disparar els contagis. Tot això quan ja s'han superat els 200 milions de casos de coronavirus arreu del món. Segons dades de la Universitat Johns Hopkins, ahir es va superar la frontera dels 200 milions d'infeccions globals i atenció perquè la meitat s'han produït en els últims 6 mesos. A tot el món hi ha hagut més de 4.200.000 morts per Covid, una xifra que deixa la letalitat del virus en el 2%. Vuit i 24 minuts, més enllà del coronavirus, l'ampliació de l'aeroport del Prat també obre un conflicte intern dins del govern espanyol. Avui alguns diaris ja apunten que la divisió entre el PSOE i Unides Podem és un fet. Tot i que, per ara, cap ministre de Podem s'hi ha pronunciat públicament, llegim a La Vanguardia que els integrants del partit a l'executiu s'oposen frontalment al projecte del Prat. De moment, l'única veu que n'ha parlat és el president de la Comissió de Transició Ecològica de Podem, Juan López de Uralde, que ha carregat durament en una entrevista a la SER.
Hi ha tres factors que indiquen que no és una decisió correcta ampliar el Prat. El primer és el impacte que aquesta ampliació tindria sobre els ecosistemes colindantes. En segon lloc, estan les polítiques de canvi climàtic. I, per últim, i en tercer lloc, hay que tenir en compte que després de la pandèmia todavía hay muchas incógnitas sobre com va a ser la mobilitat.
Qui també hi va fer referència en aquest sentit és l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, quan va assegurar que havia parlat amb la vicepresidenta Yolanda Díaz i que compartien l'opinió sobre l'acord. Bàrbara Padilla.
Segons La Vanguardia, Díaz va expressar la seva disconformitat amb la decisió de la ministra de Transports i la vicepresidenta de Transició Ecològica. Tot i això, recordem que encara no s'ha aprovat cap mesura relacionada amb l'ampliació de l'aeroport i que encara no ha passat pel Consell de Ministres. Com en el cas de les reaccions des de Catalunya, veus autoritzades del govern espanyol asseguren que l'operació complirà amb les mesures mediambientals que exigeix la Comissió Europea, però des de Podem no les tenen totes.
Una crisi que també es veu clara entre els dos partits del govern català. Pel que fa a Esquerra Republicana, alguns sectors creuen que el pacte no és compatible amb la protecció mediambiental de la zona. Els republicans reclamen debatre-ho al Consell Nacional del Partit. La veu més contundent és la delegada del govern a Madrid, Esther Capella, ho deia a Ràdio Nacional d'Espanya.
Ja saben ustedes que somos una organización, ahora ya me pongo el sombrero de Esquerra Republicana, una organización que efectivamente todo lo traslada y por tanto se discute y se debate en los consells nacionales y en consecuencia esta cuestión ha sido debatida, será debatida.
Les declaracions arriben després d'algunes crítiques d'altres pesos pesants del partit, com Joan Tardà, les permanents d'Esquerra a la zona i alguns alcaldes de l'àrea metropolitana.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, insisteix en declaracions a l'agència EFE que el projecte es farà de forma consensuada amb el territori i limitant-se a les directrius europees.
Cualquier propuesta, cualquier decisión con respecto a la infraestructura del aeropuerto tiene que estar supeditada a unos criterios medioambientales, que no solo marcamos nosotros, sino que en este caso es un requisito indispensable que pone Europa encima de la mesa. Debe tener cualquier decisión con respecto al aeropuerto el aval de la Comisión Europea.
Sigui com sigui, fons del partit apunten avui al diari Ara que ningú no esperava que l'anunci es produís abans de la tardor. Tampoc no preveien que el fes algú altre que no fos el president aragonès en una sessió al Palau de la Generalitat. En qualsevol cas, els republicans esperen que amb el temps s'acostin posicions i es pugui arribar a un acord un cop es publiquin tots els detalls de l'ampliació i de l'impacte mediambiental que tindrà.
Per la seva banda, Junts per Catalunya han estat els encarregats de protagonitzar l'acord des del primer moment amb la foto entre Puigneró i la ministra de Transport, Raquel Sánchez. Tot i això, el partit també té divisions internes pel que fa a aquesta ampliació. En aquest cas, les crítiques són més aviat de veus rellevants dins del partit, a diferència d'Esquerra, que sobretot qui discrepa és el territori.
Dilluns, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, demanava menys eufòria i més memòria després de conèixer la notícia. Recordem que Quim Torra també es mostrava fermament en contra, encara que l'expresident ja no té el carnet del partit. El fet que la CUP rebutgi l'acord també és rellevant, ja que els vots dels cupaires seran claus, per exemple, per als pressupostos del 2022. Els anticapitalistes ja pensen a situar l'aeroport entre les seves exigències per condicionar la seva aprovació, juntament amb condicionar esdeveniments com els Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus.
Un dels punts clau d'aquesta ampliació del Prat és la connexió ferroviària amb els aeroports de Reus i Girona. Segons llegim avui a La Vanguardia, però, les noves estacions aeroportuàries de l'AVE no tindran connexió directa amb l'aeroport del Prat, sinó que només arribaran fins al centre de la ciutat de Barcelona.
La previsió és que el trajecte duri uns 30 minuts i connecti amb la futura estació de la Sagrera o la de Sants. El raonament polític per no connectar directament els tres aeroports és que la majoria dels passatgers de vols intercontinentals prefereixen viatjar directament des del Prat i no haver de fer escales a Reus o Girona, on es prioritzaran els vols europeus de companyies low cost i altres connexions dins de l'estat.
8 i 29 minuts, el fiscal de Suïssa que investiga la donació de l'àrea de l'Aràbia Saudita, Joan Carles I, ha imputat al president del banc on van ingressar aquests diners. Es tracta d'Yves Mirabeau, el màxim responsable de la banca privada Mirabeau i companyia. És l'entitat on ens van transferir 65 milions d'euros que tenien com a beneficiari el rei emèrit.
Se l'investiga per no haver complert presumptament amb el seu deure d'informar sobre l'operació l'organisme suís que s'encarrega de combatre el blanqueig de capitals. Segons el fiscal, no va actuar correctament a la recepció i la gestió dels diners que el Ministeri de Finances d'Aràbia Saudita havia transferit a una societat pantalla del Panamà, una societat que posteriorment va ingressar els diners a Joan Carles I. També hi apareixen com a beneficiaris l'actual rei Felip VI i la reina Letícia, tot i que la Casa Reial ja va dir que cap dels dos en sabia res.
I la policia espanyola creu que el productor José Luis Moreno podria tenir amagats entre 400 i 900 milions d'euros en comptes a l'estranger. Ho va explicar ahir la cadena de televisió 4, que ha tingut accés al sumari policial de la investigació. Moreno hauria intentat fugir de l'estat espanyol abans que el detinguessin. A més, El Confidencial diu que Moreno també va negociar amb l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi per vendre-li una sèrie que no existia. Recordem que van detenir Moreno el 29 de juny en una operació policial que va destapar una xarxa de blanqueig de capital relacionada amb el tràfic de drogues. Dos quarts de nou del matí. L'advocat de l'Estat al capdavant del Tribunal de Comptes no prendrà la decisió sobre si l'aval de l'Institut Català de Finances pels ex-alts càrrecs de la Generalitat és legal o no. El màxim responsable de la defensa de la Moncloa a l'organisme ha passat la pilota a la cap de l'Advocacia General de l'Estat.
Recordem que el Tribunal de Comptes va demanar un informe a l'advocat de l'Estat perquè prengués una decisió i es pronunciés. Segons explica el diari ABC, l'advocat de l'Estat considera que, si se n'encarrega ell, hi podria haver un possible conflicte d'interessos, perquè també ha format part de la causa. Digui el que digui l'Advocacia General de l'Estat, el Tribunal de Comptes tindrà l'última paraula perquè l'informe no té caràcter vinculant.
I Cayetán Álvarez de Toledo carrega contra els bisbes catalans pel seu suport als indults dels presos independentistes. La diputada del PP ha reaparegut en una entrevista a El Mundo en què qualifica la seva actitud de profunda abjecció moral i assegura que això dona motius fins i tot per no marcar l'església de la casella de l'església a la declaració de la renda.
A l'entrevista, Cayetana també carrega contra el nacionalisme català, el que qualifica de classista i es defensa dels que l'acusen de treballar poc. Diu que és el seu partit que ha decidit que ella no porti cap iniciativa. També refereix a l'escola de noves masculinitats que vol crear Ada Colau. Diu que si no afectés els drets dels ciutadans faria riure i assegura que només serveix per criminalitzar els homes i tractar-los de violadors i assassins.
8 i 32, de seguida l'última hora de l'arribada de Leo Messi a Barcelona, per tot a punt de signar aquest contracte per 5 anys i també l'última hora dels Jocs de Tòquio.
Sona així quan algú brilla? Brillar és saber celebrar les petites coses, perquè succeeixen tota l'estona. Brillar no va de grans fites ni està reservat a uns pocs. Brillar va de tu, amb tu i les teves accions. Per això, brilla, cada dia. Però sobretot, brilla com vulguis. Vinyasol, gaudeix el vi amb moderació.
Aprofita ara Carrefour i Carrefour Pones perquè només fins a l'11 d'agost et pots estalviar l'IVA en tot el mobiliari de jardí, barbacoes, cadires, neveres i tractaments de piscines. I a més, pots aconseguir un 15% de descompte en tots els televisors de 43 polzades o superiors de les marques Samsung, LG, Philips, Toshiba i Hisense. Descompte en cupons canviable. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
N'hi ha que col·leccionen segells i d'altres són col·leccionistes de vida. Caçadors que surten a buscar-la, que saben que cal esprémer-la abans que s'escapi. I quan s'escapi, tornar a perseguir-la i no aturar-se mai. Si la vida és un viatge, que sigui el millor de la teva vida. Del 14 de juliol al 31 d'agost, un Audi A4 Avant pot ser teu per 360 euros al mes i entrada de 12.072 euros. Time to live, time to Audi. Consulta les condicions a Audi Ponés.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, un esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 d'agost, extra d'estiu de l'11, la rauxa de l'estiu. Un gran premi de 15 milions d'euros i no arriba tot sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Estoy tremendo.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8:33, els esports amb Repsol, el gran serial de Messi podria arribar al seu capítol final. Gairebé un any després del famós burofax on l'argentí mostrava la voluntat de marxar al Barça, avui, a tot estirar de mà, s'ha de fer oficial la signatura del seu nou contracte amb el club. D'aquesta manera s'acabarà amb tota la incertesa que ha envoltat el futur del futbolista l'última temporada. Recordem que, de fet, des de l'1 de juliol, Messi no és oficialment jugador del club. Això, com dèiem, deixarà de ser així en les properes hores. Segons ha pogut saber RAC1, Messi firmarà per les properes 5 temporades, cobrarà la meitat del que ingressava fins ara i tindrà una clàusula de rescisió de 350 milions d'euros. De fet, la intenció és que disputi el trofeu Joan Gamper davant de la Juventus el proper diumenge al Johan Cruyff i que faci el discurs com a capità. La renovació de Messi coincideix amb l'acord que ahir la Lliga va signar amb el fons d'inversió britànic CVC, que comprarà un 10% de la Lliga espanyola, principalment en drets televisius. Això suposarà un ingrés de 2.700 milions d'euros per l'organisme que presideix Javier Tebas i una injecció econòmica de 280 milions pel Barça, dels quals un 70% hauran d'anar a infraestructures, un 15% a refinançar el deute i un altre 15% per invertir en la plantilla. Tot i això, des del Club Blaugrana es mostren escèptics amb aquest anunci. Asseguren que els diners acordats amb el fons d'inversió 40 anys vista pels drets televisius són una aposta arriscada i volen tenir tota la informació sobre la taula abans de fer-ne una valoració definitiva. En aquest sentit, el conseller de l'Esport, Josep Maria Duran, deslliga aquest acord de l'assumpte Messi. Creu que no té res a veure i, de fet, assegura que aquesta injecció econòmica serà bona per tots els equips sense afavorir-ne cap.
Los criterios de reparto y de distribución de este dinero, nosotros los que se han presentado, que todavía no son públicos, consideramos que son, que tienen sentido, que son coherentes y que van a beneficiar a todos los clubes en su justa medida. Esta operación se estaba ya fraguando desde hace muchos meses y no tiene nada que ver. Que fruto de esta operación se puedan, los clubes mejoraremos determinados parámetros en nuestro control económico, bueno, falta saber en cuánto, cómo, pero sí, sí.
Hem dit el conseller de l'Esport, el conseller de l'Espanyol. Duran també diu que s'han de conèixer tots els detalls i que fins que no tinguin tots els elements sobre la taula no podran valorar si l'acord és més o menys valuós pel club. Messi, que encara no va poder jugar ahir en el penúltim amistós de l'equip aquesta pretemporada. El primer equip masculí va tancar el seu estatge de pretemporada amb una derrota davant del Salzburg. L'equip austríac es va avançar al marcador amb un gol a les acaballes de la primera part. Braithwaite, el 37 de la segona, va empatar després d'aprofitar un rebot de les cames d'un rival i a l'últim minut l'equip local va marcar el gol definitiu. Per cert, un partit on Ronald Koeman va canviar de sistema i va tornar a utilitzar tres centrals. Després del partit, el tècnic neerlandès deia en declaracions a Televisió de Catalunya que no té clar si podrà comptant Messi al Gamper.
No sé, yo creo que siempre hay cosas de que son más importantes, yo creo que es más importante que siga con nosotros y después hay que mirar y no solo Leo, pero también sobre otros jugadores que no han estado con nosotros durante esta estancia para decidir si son disponibles para este domingo.
Per cert, que aquí també va jugar, va ser l'equip femení, que va guanyar per 0-17 al camp de l'Elx, equip recent ascendit a segona divisió, en el que va ser el debut a la banqueta del nou entrenador, Jonathan Giraldez.
Què és per tu l'hidrogen renovable?
A Repsol, quan parlem d'hidrogen renovable, ens referim a una font d'energia neta amb la qual produïm, per exemple, combustible sintètic zero emissions netes. Si vols saber més coses sobre aquesta font d'energia sostenible, entra a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
8:37. Últims dies de competició esportiva als Jocs Olímpics de Tòquio i tots els equips i esportistes esgoten les últimes opcions de penjar-se una medalla.
Telefònica i Ocasión Plus us ofereixen la informació dels Jocs Olímpics de Tòquio.
14è dia d'activitat al Japó i les competicions per equips estan arribant a la recta final. Aquells que han anat passant de ronda estan a un sol pas d'aconseguir el seu objectiu, una medalla olímpica. Un dels primers que ho pot aconseguir és el combinat espanyol femení de waterpolo. Quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, l'equip que dirigeix Miki Oka juga a les semifinals del torneig davant d'Hongria. Anem cap al Japó, Aleix Pariser.
Busquen la segona final olímpica de la seva història, després de la que van jugar a Londres 2012, que van perdre contra els Estats Units. El rival serà Hongria, un dels més potents del continent, però Espanya hi arriba en molt bona forma i amb moltes opcions d'accedir a aquesta final i de garantir-se ja una medalla olímpica. Recordem que l'equip femení espanyol de waterpolo són 12 catalanes de les 13 participants. Ara, a 2:15, acaba de començar l'altra semifinal d'aquesta competició femenina de waterpolo entre les grans favorites, els Estats Units i el Comitè Olímpic Rus.
I a les 2:00, la selecció espanyola masculina d'handbol pot fer història perquè per primera vegada buscarà jugar una final olímpica. També des del Japó, Albert Ferran.
Avui té una nova oportunitat el conjunt de Jordi Rivera de classificar-se per aquesta desitjada final olímpica, això sí, contra la vigent campiona olímpica i la guanyadora dels dos últims mundials, la selecció de Dinamarca. L'últim precedent de fa uns mesos a les semifinals del Mundial, victòria pels danesos per 33-35. El partit a les 2:00, abans a les 10, la primera semifinal entre França i Egipte.
I més enllà d'aquestes dues semifinals, Albert, de què haurem d'estar pendents?
Doncs d'aquí a una estona l'Eix Heredia debutarà en el pentatló modern. Avui el torn és per l'esgrima. A l'atletisme, pendents a la 1:00 d'Adel Metxal, prendrà part en les semifinals dels 1.500 metres. De Maria Vicent completarà l'heptatló. De moment és 17a, quan només falta per disputar els 800 metres. I també avui es disputa la prova dels 20 quilòmetres marxa amb tres atletes espanyols, Miguel Ángel López, Diego García i Álvaro Martín. En un migdia en què la delegació espanyola centrarà l'atenció sobretot en el karate, en la modalitat de kata, perquè Sandra Sánchez s'ha assegurat aquesta matinada una medalla després de classificar-se per la final i quan faltin 10 minuts per la 1 es jugarà l'or contra la japonesa Shimizu.
Per cert que aquesta matinada hi havia una opció clara de medalla per un atleta català, Saúl Cravioto. El lleidatà competia en la final del K1-200 de piragüisme, però ha acabat setè a l'Eix.
Sí, no ha pogut lluitar per les medalles en aquesta distància que no era la més important per ell en aquests Jocs de Tòquio. Com reconeixia els micròfons de RAC1, ha vingut a provar sort en aquest K1-200, però realment ell ve a buscar medalla en el 4-500 que disputarà a partir de demà.
Sí, bueno, vaig aconseguir 2 medalles en aquesta distància, però tenia 10 anys menys que ara, però bueno, molt, molt content i ja et dic, no? Jo estic preparat per a una distància que dura 1:20, que és els 500 metres, i això doncs he vingut a provar i bueno, estic a la final, o sigui que molt content.
A partir de demà, el K4-500 de Saúl Cravioto, en la distància en què avui ha acabat setè, l'or ha estat per l'hongarès Sándor Totkan. En aquesta mateixa final, un gallec, Carlos Arevalo, ha acabat cinquè, i en la final de CU200, l'andalusa Antia Jacome també ha estat cinquena, s'ha quedat a 0,02 del bronze. Una matinal aquí a Tòquio en què, per exemple, els Estats Units de bàsquet masculins s'han classificat per una nova final olímpica. Han guanyat Austràlia 97-78, de 19 punts de diferència, i lluitaran pel seu quart or consecutiu. El seu rival a la final sortirà de l'Eslovènia, França, que es juga aquesta tarda a partir de la 1:00. I en hoquei herba, l'Índia s'ha penjat el bronze en el torneig masculí, superant Alemanya per 4-5 en el partit de desempat. Feia 41 anys que l'Índia no aconseguia una medalla en uns Jocs Olímpics en la competició d'hoquei herba. Aquesta tarda, la gran final entre Austràlia i Bèlgica.
Gràcies, Aleix, gràcies, Albert. Tot això avui, però la jornada d'ahir també ens va deixar resultats destacats. Per exemple, la derrota de la selecció espanyola femenina de bàsquet al quarts de final davant de França. L'equip que dirigeix Lucas Mondelo va caure per 67-64 en el que va ser l'últim partit de Laia Palau, que ja havia anunciat abans dels Jocs que seria l'última competició amb la selecció espanyola. A més, la jugadora de l'Uni Girona tampoc ha assegurat que continuï jugant al seu club. De moment, la barcelonina ha posat punt i final a 19 anys i 316 convocatòries medalles amb Espanya. És la, el segon esportista que més en té de tots els temps, després de Manel Estiarte en waterpolo. I en la final de duets de natació artística, també la catalana Iris Tió va acabar desena fent parella amb Elisa Osoguina. La bona notícia la va donar el català Jordi Xammar, que tal com van viure ahir al Món RQ, es va penjar la medalla de bronze en la modalitat de 470 masculí. Un cop actualitzada tota la informació olímpica, també actualitzem el medaller, Francesc Ripoll.
La Xina encapçala aquesta classificació, 32 ors, 21 plates i 16 bronzes, 69 medalles en total, 76 en té els Estats Units, 25 ors, 29 plates i 22 bronzes, i el Japó completa el podi amb 20 ors, 7 plates i 12 bronzes. Espanya està en el lloc número 32, 1 or, 4 plates i 5 bronzes.
I encara un últim apunt vinculat amb els jocs, però fora del vessant esportiu, i és que l'atleta bielorússia, Kristina Tsimanouskaya, ja és a Polònia. El país li ha donat un visat humanitari. L'atleta tenia previst viatjar amb un vol directe a Varsovia, però finalment hi ha arribat fent escala a Viena per motius de seguretat, segons diuen les autoritats austríaques. Recordem que l'esportista va denunciar que el seu país la volia obligar a abandonar els jocs per haver criticat el Comitè Olímpic Bielorrus. Tsimanouskaya va criticar que l'obliguessin a fer la prova dels relleus 4x400 quan la seva especialitat són els 200 metres. Això no hauria agradat gens al líder del Comitè Olímpic, que ni més ni menys que és el fill del president Lukashenko. La velocista bielorussa va explicar que té por que l'empresonin al seu país després d'haver-se convertit en l'enemiga de l'estat número 1. Més enllà de Polònia, Eslovènia i la República Txeca també li havien ofert asil.
Telefònica i Ocasión Plus us han ofert la informació dels Jocs Olímpics de Tòquio.
Fa anys que donem suport als nostres esportistes per aconseguir el millor triomf de tots. Connectar les persones. Telefònica, més ben connectats.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el principal sospitós de l'assassinat d'una dona a Sabadell. Es tractaria del seu company de pis, que segons la investigació podria ser la seva parella. En cas de confirmar-se, seria la desena dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya i la tercera en l'última setmana. A tot l'estat espanyol, aquest any n'han mort 30. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, es compromet a accelerar la implantació de les polítiques d'igualtat. També fa una crida a la ciutadania perquè no es quedi de mans plegades si és testimoni d'un cas de violència masclista.
Quantes violacions més, quants assetjaments més, quants feminicidis més estem disposats a tolerar i seguir anomenant-nos una societat democràtica i avançada? Aquesta violència masclista contra les dones necessita ser analitzada des de molts àmbits, necessita polítiques de tot tipus. No estem sentint crits a la porta del costat, és la nostra veïna, és la nostra companya, amiga, és la nostra conciutadana que en un moment donat pot necessitar del nostre suport perquè l'acompanyem.
Precisament el govern destinarà 21 milions d'euros del paquet d'ocupació a les dones. Tindran prioritat totes les que hagin estat víctimes de violència masclista, però també les que es trobin en situació de vulnerabilitat per qualsevol mena de discriminació i les aturades de molt llarga durada de més de 45 anys. A més, es destinaran 4 milions d'euros més a les persones trans per ajudar-les a trobar feina. Ho va explicar el conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent.
Aquesta és la primera vegada que inclourà una línia d'ajuts per a polítiques actives d'ocupació per a persones trans. És la primera vegada, com deia, que el govern destina una partida específica per al foment de l'ocupació al col·lectiu de persones trans.
I a tot això, el Ministeri d'Igualtat vol incloure en els pressupostos generals de l'any que ve una taxa lila per reduir l'IVA als productes d'higiene femenina com les compreses, els tampons o les copes menstruals. També altres productes, com els bolquers. El Ministeri vol així trencar la bretxa de gènere que hi ha en aquests productes. Més notícies quan passa un minut de 3:15 del matí. Els Mossos han detingut una dona de 43 anys que agredia el seu net de 2 al mig del carrer.
Els fets van passar en una terrassa del carrer Muntaner de Barcelona. Segons els testimonis, l'àvia estava escridassant i pegant el nen. Un testimoni va trucar a la policia per alertar-ne i quan els agents van arribar al lloc, la dona també hauria intentat agredir-los. Segons fonts de la investigació, la mare del nen és fora de vacances, per això de moment el menor està en dependències policials en espera que els Mossos contactin amb els tutors legals.
Troben també un jove de 18 anys mort dins d'una casa abandonada de Badalona.
Ara els Mossos han obert una investigació per esbrinar les circumstàncies en què va morir. La principal hipòtesi apunta que va ser de manera accidental. Tot i això, estan en espera dels resultats de l'anàlisi forense per tenir-ne més detalls. El cos el van trobar dimarts a la tarda, després que un testimoni va alertar que hi havia un home dins la casa. Els bombers van accedir-hi després de retirar totxanes que dificultaven l'accés i un cop dins van trobar el cos ja sense vida.
Mor un home de 68 anys a la platja de Riu Mar de Deltebre, al Baix Ebre.
Encara no se'n saben les causes, tot i que el més probable és que s'hagi ofegat, segons informa l'Ajuntament. Si es confirma la hipòtesi, serà la 13a víctima mortal ofegada a les platges del país des que va començar la temporada d'estiu el 15 de juny.
Els Mossos denuncien el jove que va saltar a banda i banda de les andanes d'una estació de metro a Barcelona.
Va passar a l'estació del Clot. El jove va penjar a les xarxes socials un vídeo on apareixia saltant just quan el comboi s'acostava i circulava en marxa. Els Mossos l'han denunciat juntament amb la persona que gravava el vídeo. Segons els agents, a part de posar en perill la seva vida, fer aquesta mena de bretolades suposa un greu risc per la circulació del comboi, ja que la seva acció hauria pogut fer que el conductor frenés bruscament. El jove ja el van detenir el 2020, abans de l'incident del metro, en un operatiu on es van arrestar 48 persones per causar danys valorats en aquest mateix transport públic en 22 milions d'euros.
I a Vidreres, a la Selva, els Mossos han detingut un jove per anar begut i xocar intencionadament contra un cotxe patrulla.
Una veïna va alertar la policia després de veure un cotxe que conduïa de manera temerària durant força estona per la A2. Quan els agents el van interceptar, el jove de 29 anys i amb una llarga llista d'antecedents va intentar fugir topant contra la patrulla policial. Quan el van enxampar, va donar positiu en el control d'alcoholèmia i el van detenir per 3 delictes diferents. Un contra la seguretat viària, un altre per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i un tercer per conducció temerària.
12 minuts i arribarem a les 9 del matí. 7 de cada 10 espanyols creuen que el govern destina molt pocs diners a la sanitat. Ho assenyala l'últim informe del CIS, que també destaca que més de la meitat dels espanyols consideren que rep massa poc avantatges en comparació als impostos que paga. A més, 9 de cada 10 enquestats opina que hi ha molt frau al conjunt de l'Estat. Malgrat tot, la majoria aproven els serveis públics. Madrid, Núria Torrents.
Els enquestats asseguren que estan satisfets amb els serveis públics, sobretot amb l'assistència sanitària, la seguretat ciutadana i el transport. El que surt més perjudicat és l'administració de justícia. Pràcticament un 40% considera que és poc satisfactori i un altre 23% creu que encara funciona pitjor. Ara bé, la majoria també considera que no és proporcional el que abonen a l'Estat amb els beneficis que reben dels serveis i les prestacions socials. De fet, el 60% assegura que rep menys de l'administració del que paga en impostos i cotitzacions. Sigui com sigui, en el baròmetre s'expressa un descontentament general en la contribució que es fa a l'Estat perquè es considera injusta i desigual entre la població. Això sí, l'opinió predominant és que per mantenir els serveis públics s'ha de pagar l'institució.
3 dies després de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat espanyol, el govern ja s'ha endut el primer cop de porta. En aquest cas, per la gestió dels MIR, els metges interns residents. A la reunió de dilluns es va acordar començar a estudiar-ne el traspàs, però ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ho va tallar en sec.
Quiero dejar bien claro, este gobierno va a continuar con el mismo sistema que tenemos hasta ahora. Si acaso, seguir ampliando la cobertura a la propuesta de plaza, siempre de la mano de las comunidades autónomas. No está en la agenda de gobierno ningún traspaso sobre esta materia.
Això després que el PP posés el crit al cel perquè es donés aquesta qüestió. En canvi, la Generalitat estava convençuda que les negociacions sobre les competències dels MIR no estan del tot perdudes. En un tuit, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, advertia d'Àries que aquesta qüestió sí que està a l'agenda. I quan falten 10 minuts per arribar a les 9 del matí, us expliquem que el Parlament disposa des de fa 3 mesos d'una sala de lactància per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar per les mares lactants. Forma part del Pla d'Igualtat que es va engegar l'any passat i ja té les primeres usuàries. Sílvia Solanes.
Es tracta d'una sala a la planta baixa de l'edifici del Parlament, on abans hi havia la botiga, ara s'hi ha habilitat un espai adaptat per la lactància, ja sigui per allatar o perquè les mares es puguin extreure llet en condicions d'intimitat. Té un sofà, un canviador i una televisió per seguir l'activitat parlamentària. Això facilita la feina de diputats i periodistes, com és el cas de la periodista de VilaWeb o d'IHE Arte, que n'ha parlat a RAC.
És una d'aquestes coses que jo crec que en altres països estan molt més avançats que aquí, malauradament, perquè no es té gaire en compte, tot i que és molt important per les persones que tenim nens o nenes petites que necessiten lactància materna. I realment doncs es troba faltant altres espais.
No només està obert a periodistes i diputades, sinó tot el personal del Parlament o a les visites. El Pla d'Igualtat de Gènere 2020-2023 del Parlament inclou accions com aquesta sala d'allatament.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Les campanes de l'església de Santa Maria de Banyoles tornaran a sonar aquesta nit. L'alcalde, Miquel Noguer, ha anunciat que l'Ajuntament fa marxa enrere i no mantindrà l'apagada del so de les campanes durant la nit. Això després de les queixes dels veïns. La decisió l'havia pres el mateix rector de l'església arran de les queixes del propietari d'uns apartaments turístics que hi ha tocada l'església.
Per evitar conseqüències judicials, el rector va decidir que deixessin de sonar. El que encara no ha decidit l'Ajuntament és si reduirà o no la intensitat del so. L'alcalde explica que estan estudiant si cal aprovar alguna normativa per protegir les campanes.
Buscarem un nivell de protecció local que calgui. No sé si els haurem de declarar bé d'interès local, no ho sé, buscarem. Si li hem de buscar un nivell superior de protecció del que té, doncs ho farem.
L'alcalde també ha avançat que si el conflicte acaba als jutjats, des de l'Ajuntament donaran tot el suport jurídic.
I atenció, perquè d'aquesta notícia se n'ha fet ressò fins i tot el diari The Guardian. Aquest rotatiu britànic informa que tornaran a sonar gràcies a les protestes dels veïns.
També es referia a l'aturada de les campanes com a silenci nocturn per fer contents els turistes. The Guardian també recorda que l'any 2016 les campanes de la catedral de Girona es van aturar durant 49 nits després de les queixes d'un hotel de la ciutat. El cas va acabar als tribunals i l'hotel va finançar les despeses de reducció del volum del repic fins als 50 decibels.
I Barcelona mantindrà la prohibició de llogar habitacions turístiques durant menys d'un mes. Demà s'acabava el termini d'un any que la Generalitat havia donat als ajuntaments perquè ho regulessin, i ara l'Ajuntament ha decidit mantenir-ho.
El govern d'Ada Colau considera que permetre llogar habitacions per estades inferiors a 31 dies suposaria un augment desorbitant de l'oferta de la ciutat, tenint en compte que Barcelona té una realitat diferent de la resta del territori. Així doncs, tot i que la Generalitat va aprovar fa un any un nou decret de turisme que regula per primer cop les llars compartides, a la capital catalana continuaran prohibides sempre que no superin el mes de lloguer d'una habitació.
8:54. Les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo s'han disparat prop d'un 70% a Catalunya entre el gener i el juliol en comparació amb l'any passat. En total, se n'han matriculat gairebé un miler, la meitat d'elles a Barcelona. Per tipus d'embarcació, els vaixells de motor concentren el 45% de la quota de mercat i la seva demanda ha crescut un 60%.
Són dades de l'Associació Espanyola d'Empreses Nàutiques. Les embarcacions menors de fins a 8 metres de llargada continuen sent les que registren més demanda, prop d'un 90% del total. Després venen les d'entre 8 i 12 metres, finalment les que fan entre 12 i 16. Les embarcacions més grans de les 16 metres, que representen l'1% del mercat nàutic, també han registrat una crescuda important de més del 10% en comparació amb ara fa dos anys. Se n'han matriculat un total de 50. Després dels vaixells, les motos d'aigua són el següent mercat amb més demanda, mentre que les matriculacions de velers són les que més han crescut en l'acumulat de l'any. Ho han fet en més d'un 60%, amb un segment que representa el 8%.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Gairebé 210.000 persones no tenen cap caixer prop a Catalunya, o el que és el mateix, gairebé un 3% de la població del país. Un estudi publicat pel Banc d'Espanya diu que el canvi cap a la digitalització ha provocat que més de 200.000 catalans no puguin accedir a un caixer automàtic en un radi inferior als 5 quilòmetres. L'estudi alerta que el canvi cap a aquesta digitalització està deixant molta població enrere, provocant un augment del risc d'exclusió financera.
Si desgranem les dades per demarcacions, Lleida és la més afectada. Pràcticament un 9% de la població viu aquesta situació. A Girona hi ha un 8% d'habitants que no tenen un caixer a prop i a Tarragona hi ha un 6% de la població. Barcelona seria la que surt més ben parada, amb només un 1%. Segons l'estudi, aquest problema és conseqüència de la densitat de població i de la geografia del territori. L'anàlisi que publica el Banc d'Espanya demana estudiar alternatives als canals tradicionals per revertir el problema. En el conjunt de tot l'estat espanyol hi ha més d'un milió de la població que està en situació de vulnerabilitat per aconseguir diners en efectiu.
Més notícies. El Departament d'Educació ha creat la figura del mentor digital per acompanyar els centres i formar docents. La seva funció serà la de garantir una estratègia digital adaptada al projecte educatiu de cada centre. N'hi haurà 272 que començaran a treballar a partir del mes de gener.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat en una entrevista a la CN que la convocatòria per aquests nous rols s'obrirà el mes d'octubre. Serà per professionals que siguin funcionaris i que ja estiguin dins del sistema. Aquesta mesura és una nova fase del pla de digitalització que Cambray assegura que servirà per millorar l'estratègia digital dels centres.
Aquests mentors digitals el que faran serà acompanyar els centres a l'hora de crear la seva estratègia digital, acompanyar-me amb la formació de tots els professionals, tant d'escoles, d'instituts, de qualsevol centre educatiu, a l'àmbit digital, i també doncs, aquest vetllar perquè aquesta transformació educativa entri dins les aules.
Cambray ha explicat que l'objectiu serà acabar el curs 2022-2023 amb tots els docents amb una competència digital de nivell B1. La mesura s'implantarà tant als centres públics com als concertats.
I en plana internacional, a Beirut, les protestes d'aquesta nit pel primer aniversari de l'explosió al port han deixat desenes de persones ferides. Per dispersar les protestes, la policia libanesa ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua. L'explosió d'ara fa un any va provocar 200 morts i va augmentar la crisi política i econòmica del país.
Precisament Amnistia Internacional reclama en declaracions a RAC1 que el Consell de Drets Humans posi en marxa una investigació internacional per aclarir què va passar ara fa un any a l'explosió de Beirut. Denuncien que les autoritats libaneses obstaculitzen la investigació per protegir polítics i funcionaris. Alerten que s'hauria advertit fins a 10 vegades al govern que al port s'hi estaven acumulant productes químics explosius que podien ser perillosos. En declaracions a RAC1, la portaveu d'Amnistia Internacional per l'Orient Mitjà, Yolanda Vegas, reclama que el Consell de Drets Humans intervingui.
Estamos pidiendo que haya una investigación internacional. Se está viendo pues que hay toda una serie de defectos, de procedimientos que impiden que el Líbano realmente cumpla con su obligación de respetar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Recordem que per l'explosió van morir 200 persones i que fins ara les víctimes no han rebut cap mena d'indemnització.
I atenció a tots els que tingueu WhatsApp. L'aplicació ja permet enviar fotos i vídeos que només es poden veure una sola vegada, és a dir, imatges que desapareixen automàticament un cop les hem obert.
L'última actualització de l'aplicació inclou un botó per activar la visualització única. Sempre que enviem una fotografia o un vídeo, ja sigui per missatge privat o per grups, si marquem aquesta opció, els destinataris només podran veure la imatge una vegada i quan la tanquin desapareixerà automàticament. Tampoc tindran l'opció de reenviar-la ni usar-la en altres aplicacions. Això sí, cal tenir en compte que les altres persones sempre poden fer una captura de pantalla per conservar la imatge.
Més novetats en aplicacions. Si ahir us dèiem que Twitter ha eliminat els flits, ara ha aparegut la mateixa funció a la xarxa social TikTok.
Són vídeos o publicacions que poden veure els teus seguidors i que duren com a màxim 24 hores. En el cas de TikTok es poden afegir textos, música i també stickers. Igual que a Instagram, els usuaris podran veure qui ha vist la història. Des del menú o clicar la foto de perfil d'algun compte es poden veure aquests flits.
I encara una última notícia relacionada amb aplicacions, perquè Spotify i YouTube llancen noves modalitats de pagament més barates per captar més subscriptors.
La plataforma de música en stream ha obert el servei Spotify Plus per 99 cèntims al mes. És una versió limitada del servei Premium que no elimina els anuncis, però sí que permet triar cançons concretes i anar-les passant de manera il·limitada. YouTube també fa una aposta semblant amb el servei Premium Lead, que costa 7 euros al mes en comptes de 12. Aquí sí que s'elimina la publicitat dels vídeos, però en canvi no inclou funcions com la reproducció en segon pla. Tant Spotify com YouTube